Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Zapatero demana ajornar la seva declaració pel cas de suposat tràfic d'influències, que es l'esquitxa de ple. Una petició que ja ha estat escoltada pel jutge, que l'ha d'escoltar en aquesta declaració, i que ha retardat 15 dies la seva declaració. Estava prevista pel dia 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, i finalment seran els dies 17 i 18 de juny. Aquesta petició arriba l'endemà que la filtració del sumari del cas. En aquest context hem sentit el predecessor de Zapatero com a president del govern espanyol, José María Aznar, insistint en la seva idea d'aquella frase que ja va dir fa temps, de qui pugui fer alguna cosa que la faci, en contra de Pedro Sánchez. Ha insistit i ha defensat que, efectivament, qui pugui fer alguna cosa que ho faci. També ens hem fixat en el pas al costat temporal de Jonathan Andic com a vicepresident de Mango. Això una setmana després de ser detingut en relació amb la mort del seu pare. I ens fixarem també en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que ha mobilitzat avui 600 Mossos d'Esquadra a les comarques gironines. Tot això us ho hem explicat a aquesta hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Junts i Esquerra descarten sumar-se a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. La líder juntaire del Parlament, Mònica Sales, demana al PSOE que s'expliqui amb celeritat sobre el cas Zapatero, i la portaveu dels Republicans, Esther Capella, creu que el primer que ha de fer Pedro Sánchez és complir els acords.
La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
Jo crec que el president Sánchez haurà de convocar eleccions quan arribi, esgoti el seu mandat, o en tot cas, primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
A tot això, la Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. El govern torna a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà aquesta infraestructura a punt fins d'aquí 3 anys. Anem ara al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. El govern ha mogut fitxa abans que Esquerra reobri el meló de la hisenda catalana al Congrés i ha presentat un pla per fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui, al marge del debat polític, l'agència no està en condicions per gestionar el tribut més important i la consellera portaveu Sílvia Paneque ha anunciat la nova data perquè sigui factible.
El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
A banda de fitxar més personal, formar-lo i ampliar les instal·lacions, la portaveu ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
També tenim novetats sobre el cas Elena Jubany. El principal acusat, Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada des del terrat del bloc on vivia el sospitós a Sabadell, segons fonts jurídiques, quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa. L'advocat de Laiglesia ha demanat una ampliació del termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per aquest assassinat d'Elena Jubany. El cas es va reobrir, ho recordareu, fa 6 anys. I el pilot d'Iberia, que portarà en avió el Papa Lleó XIV de Madrid a Barcelona, ha explicat avui que intentarà passar prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica. Se'n diu Pablo Martínez Núñez, que com a creient ha dit que per ell aquest viatge és un regal.
Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y esta una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
Declaracions del pilot des de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, on s'han donat més detalls del viatge del pontífex d'aquí uns 10 dies. Sobre la visita a Brianzo, el papa es trobarà amb una 80 de reclusos i dues preses li explicaran el seu testimoni. D'altra banda, avui el govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del papa. I és que aquesta visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic, fet que permet activar els incentius fiscals.
Passant gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Ponés. Bona tarda.
Bona tarda.
La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Sí, ara pensava, si... És que ara me'n recordo, els dos dies que ve el papa aquí...
Sí.
Ens toca tertúlia.
El dia 10 segur que no, perquè farem programació especial i, per tant, canviarem...
Clar, no, era per si també teníem algun incentiu o desgravació. No? Si venim aquí, ens tocarà parlar del papa, dic, igual tenim alguna cosa.
Què vols dir? Que no sabria no
contentes,
series capaç?
Contentes.
Ah, només faltaria. Ara ho miraré, igual sí que és un dimarts, eh?
Podem mirar.
Ara t'ho diré.
Sí, ho diré, el dia 9 és dimarts, eh? 9 és dimarts, eh? És el dia que aterra, eh? I ja va a la catedral de Barcelona.
Llavors venim o no? Ja ens ho diràs.
Fa pinta que sí. Fa pinta que igual dimarts encara us toca, encara us toca. De moment, el que haureu de fer és escoltar qui ens ha de proposar el primer tema. Que ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si també estàs interessada si et toca o no el dia del papa.
Ai, mira, no sé. Jo, el papa i tota l'església, cremem-ho tot, saps?
Ui. No sé. Però aquest papa, abans ho dèiem en una reunió interna que teníem per preparar aquest viatge, és un papa que genera un punt de, anava a dir, conflicte, perquè els que en teoria estan en contra de l'església potser veuen que en el discurs d'aquest papa veuen reflectides algunes idees que els hi poden fer bona música, sí. I en canvi gent que habitualment està en contra de l'església, no? Ara devo pensar que... No?
Sí, ja passava amb el d'abans.
Sí, amb Francisco també passava.
Sí, però aquí el problema és el problema de fons, saps? De tota aquesta enganyifa, saps? No.
Però
m'interessa mantenir...
Carlota, m'interessa mantenir unes bones relacions amb la Conferència Episcopal, com a mínim fins que passi aquest viatge, que hem de preparar uns quants programes especials i tot plegat, i no m'interessaria trencar relacions ara,
eh? La primera notícia és que la Carlota sabia que venia el papa, perquè ja té aquesta relació amb l'actualitat.
Sí, mira, perquè avui un amic estava buscant data per quedar i m'ha dit, quedem tal que ve el papa. Dic, mira, doncs no ho sabia, eh? Vull dir que
doncs això... Bé. Sí. Doncs el tindrem aquí dos dies i mig, eh? 9, 10 i 11, l'11 marxar cap a les Canàries. No pensaves parlar del papa, eh? La teva
no, no pensava parlar això, del papa, no pensava parlar del papa. Avui us volia parlar de l'assetjador de l'artista Paula Bonet, que, bueno, que en realitat no és només l'assetjador de l'artista Paula Bonet, sinó que també és l'assetjador d'unes quantes dones més, no? Us poso un antecedent. Fa 7 anys que la Paula Bonet va patir, bueno, des de fa 7 anys, perquè això no s'ha acabat, l'assetjament d'un tal Víctor G. No tenim el cognom, eh? Però podem veure la foto del paio a internet, cosa que sempre està bé, perquè està bé veure la cara, saps? Si te'l creus pel carrer o si no, està bé saber quina cara fa aquesta gent. Bé, doncs el senyor Víctor G. L'assetjava, no? De manera que ella la va obligar a alterar la seva vida, canviar de local, a portar escolta policial, el paio li deixava missatges que afirmava com el violador, l'amenaçava de matar-la i esquarterar-la, bueno, saps? Anava a casa seva, picava... Bueno, una cosa com molt desagradable i molt terrorífica. El 2002 el van condemnar, però a tractament psiquiàtric, perquè es va considerar que tenia un trastorn, cosa que és bastant evident, i que llavors no podia anar a la presó. Aquí la cronologia se'n perd, perquè sembla que després va tornar i rompre el taller de la Paula i sí que el van condemnar a presó, però vaja, el van considerar culpable, en tot cas, d'assetjament de manera presencial i a través de xarxes, amenaces de violació, d'esquarterament i de mort, i de trencament continuat de mesures cautelars, perquè ja tenia ordres d'allunyament que incomplia sistemàticament, no? El cas és que fa poc ha tornat a sortir en llibertat i al cap de 10 dies de sortir en llibertat algú ha entrat al taller de la Paula Bonet, ho ha regirat tot, se li ha endut una peça petita i clar, sospitem, diguéssim, que és la mateixa persona. De fet, en un mitjà llegeixo que el paio ha tingut els pebrots de fer un post a Instagram amb una foto d'un martell i el text, un text que diu: la finalitat de l'agressió és el domini, no la destrucció. Bueno, a mi tot això m'inflama molt, saps? Vull dir que els protocols liles estan molt bé, preservem-los, però també necessitem que hi hagi intervencions més clares, contundents, directes, en casos com aquests, no? Perquè, o sigui, jo m'imagino la vida de la Paula Bonet, que ha de ser un infern, pensant que aquest paio està qualsevol cantonada, no? Vull dir, com pots viure així, tranquil?
Jo vaig llegir la notícia ahir i també se'm va mosar els pèls de punta, però tenim tres convidades com per comentar-la.
Sí, la veritat és que probablement aquí necessitaríem un advocat o no, algú que ens expliqués de quina manera es pot modificar, no sé si és la legalitat o els sistemes de control, o no sé molt bé quina és la fórmula perquè una dona no hagi de viure espantada, que és com deies tu, no? Com segurament viu la Paula i com viuria qualsevol que estigués en aquesta situació, però no és acceptable que algú hagi de viure així. El que no sé és com es pot resoldre des del punt de vista legal, eh? No, no, no.
Sí,
no ho sé.
Tot i que la normativa ha anat canviant molt, és cert que moltes vegades no és efectiva, no? És a dir, al cap i a la fi, la normativa contra la violència contra les dones pretén protegir les dones i bé, últimament a més hem vist casos doncs, horrorosos que demostren que no està sent suficient. Segurament falta tota una part, diem a vegades, cultural, de formació, que també s'ha de treballar. Per exemple, a Catalunya, tot i tenir la mateixa normativa en aquest sentit, el Codi Penal és el mateix a tota Espanya, és de, si no la comunitat autònoma, de les comunitats autònomes on menys ordres d'allunyament es dicten, per exemple. Per tant, segurament a vegades hi ha una qüestió també de formació de la judicatura, no? De conèixer quines són les realitats, quines són les mesures més adients per un tipus de crims que, evidentment, no són els mateixos que qualsevol altre del Codi Penal i que l'element del masclisme s'ha doncs, de tractar com s'ha estat fent. Per això hi ha, diríem, jutges específics, no? Diríem, jutjats específics de violència contra les dones, però cal seguir, perquè aquest és un exemple de que no estem fent suficient per protegir les dones.
Perquè, a més, en aquest cas, és evident, és a dir, aquí no hi ha sorpresa. No. És a dir, és algú que ja ha demostrat que és reincident, que ho ha fet diverses vegades, que no només ho ha fet amb la Paula Bonet, sinó que ho ha fet amb altres dones, i que no ha mostrat cap mena ni de penediment ni de voluntat de no tornar-ho a fer. I llavors, davant de tot això, que continuï amb tota llibertat i que pugui entrar a la casa de la Paula Bonet, si és que ha estat ell o no, que continuï fent-li les amenaces que li fa a través de xarxes o en persona, clar, és a dir, dius, no hi ha manera d'evitar això. És que, clar, és que és un infern per la Paula i perquè qualsevol que se senti doncs, amenaçat per personatges d'aquest perfil que no han fet cap mena de mostra de penediment ni de cap mena de ganes de deixar de fer-ho.
Sí, perquè a més, com que s'ha apuntat que hi ha algun problema mental en aquest cas, però això, és a dir, pot ser algun tipus d'eximent en no sé quina sentència, però això no pot servir com a argument perquè no se'l pugui allunyar d'alguna manera de... Primer, d'una víctima que ja és reconeguda i com tu dius, d'altres. No? Mm.
El problema és que els índexs de reincidència són molt alts. No? Hi ha estudis que parlen de fins a un 41% d'índex de reincidència en assetjament a dones o en violència de gènere. I, per tant, clar, el tema és què fas amb aquestes persones. No? Avui parlem de la Paula Bonet, però la setmana passada vam haver de lamentar una víctima a Figueres, sí. Quan aquesta persona havia anat dos cops a l'hospital, em sembla recordar, sí. Aquella mateixa setmana, i a més, el senyor l'havien detingut i l'havien deixat anar. Mm. Aleshores, és evident que és una manera de funcionar d'alguns assetjadors el tornar a assetjar a les seves víctimes o a d'altres, no? I, per tant, el sistema de prevenció i el sistema penitenciari hauria d'estar preparat davant d'aquesta realitat que és molt, molt palmària, no? que és molt clara. I sembla que no ho està. És a dir, suposadament, perquè hem de dir suposadament, aquest senyor pot haver tornat a assetjar a la Paula Bonet i d'alguna manera això s'ha de prevenir.
Mm. El que és evident és que la Paula Bonet no pot viure tranquil·la ara mateix.
I això no, ni la Paula Bonet, ni tantes
sí,
altres.
Sí, tantes altres. Bueno, clar, però utilitzem aquest exemple, ara, perquè parlem d'aquest exemple. Sí, sí, és evident que és un exemple d'una cosa que està passant de manera habitual.
No, i alhora és cert, per això, totalment d'acord, diríem, les mesures no estan sent suficients. El cas de Figueres era el pitjor que hem vist recentment, però també és veritat que hi ha eines, per exemple, en les condemnes, les persones condemnades per agressions sexuals que segueixen tractaments a la presó, l'índex de reincidència és molt baix. Mm. Per tant, sí que hi ha elements que funcionen, però evidentment hi ha qüestions que no estan funcionant. Cal seguir avançant, perquè el que no pot ser és que, diríem, el cas de Figueres és una cosa que no hauria d'haver passat mai a la vida, com és el de la Paula Bonet.
Per exemple, la setmana passada, quan en parlàvem, no, jo vaig buscar també les dades. A Catalunya només funcionen 80 polseres de seguiment, i quan parles amb advocades de violència de gènere et diuen que és molt difícil aconseguir que un senyor assetjador li posin una polsera. Bé, doncs això no hauria de ser tan difícil, perquè si aquesta persona surt al carrer, que està bé, és a dir, el sistema penitenciari hauria d'estar fet i pensat perquè la gent es pugui reinsertar en la societat. I, per tant, si pot haver una mesura de seguiment d'aquesta persona, malgrat és veritat que és coartar la seva llibertat, però bé, en tot cas, si tens un historial, no, doncs hi ha unes mesures que et poden permetre que et segueixin i que tu et reinsertis tranquil·lament, si és que vols fer-ho. No?
El que és evident és que la xifra de dones mortes per violència contra les dones l'any 2026 a Catalunya, ja no parlo ni d'Espanya ni d'altres països, és absolutament inacceptable, diríem. Totes les mesures són insuficients.
Doncs és el tema que ens proposava la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
Sí, a vosaltres.
Pràcticament un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria als temes del dia, que avui, una vegada més, com tota aquesta setmana i l'anterior, està marcat per aquest cas Zapatero.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Fes del Palau el teu ritual.
Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
Van descobrir que era un superdotat.
De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Catalunya migdia. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passant dos minuts d'un quart de quatre de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. S'ha ajornat la declaració davant del jutge de José Luis Rodríguez Zapatero. Ara serà els dies 17 i 18 de juny. Estava prevista per la setmana que ve, el dia 2, però els advocats de l'expresident espanyol ho han demanat aquest matí a l'Audiència Nacional per poder preparar millor la seva defensa. I és que ahir a la tarda es va filtrar el sumari de la causa plus ultra, 4.000 pàgines i desenes d'informes que ara els advocats de Rodríguez Zapatero volen estudiar-se en profunditat. El sumari, que, com dèiem, vam conèixer ahir a la tarda, es referma en el que ja deien els informes de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals, la UDEF. És a dir, que Zapatero estaria al capdavant del suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquesta hipòtesi del jutge Calama s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes suposadament vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic Julio Martínez Martínez, i amb branques en el mercat de l'or, el petroli, a Veneçuela o a la Xina. Ara bé, aquest ajornament en la declaració de Zapatero, 15 dies, pot ser que se li faci encara més llarg al govern espanyol, que deporta ja fa dies que diu que cal esperar les explicacions que l'expresident donarà davant del jutge. Pel govern, això sí, el sumari no ha aportat res que els faci canviar d'opinió. Avui mateix els ministres Elma Saiz i Òscar López han tornat a fer evident la seva confiança en Zapatero i han tornat a dir que ni moció de confiança ni eleccions.
Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
Quedem-nos amb la primera part, el sumari que vam conèixer ahir, totes les informacions, les fotografies de les joies que t'han aixecat a polseguera. No sé què us sembla tot plegat.
Jo no m'he llegit tot el sumari, però posat són 4.000 folis, sí que em vaig llegir l'auto i he llegit algunes coses del sumari, i més tot el que els companys de tribunals, des d'aquí tota la solidaritat a totes les seccions de tribunals i tots els mitjans que porten des d'ahir cremant-se les pestanyes llegint.
Aquí hem fet una mena de joy venture. Hem cedit redactors d'altres seccions per partir el sumari, perquè a 4.000 pàgines els pobles de tribunals pararien bojos.
Sí, sí. Bueno, ja, nosaltres t'he de dir que, parèntesi, el diari ja fa temps que ho fem perquè en aquests sumaris és tan important la visió del company d'un company de tribunals com un d'economia. I, tant, ja estem acostumats a que en aquestes lectures col·lectives doncs hi hagi companys de tribunals d'arreu d'Espanya, perquè els de Madrid sol no arriben, i després gent d'economia. Bé, dit això, jo crec que jo vaig fer una cosa que va ser escoltar-me la darrera entrevista que ha concedit a l'expresident Zapatero, que va ser a Carlos Alsina, a finals de març. Un altre parèntesi, trobarem a faltar les entrevistes d'aquest periodista, perquè crec que se les prepara molt bé i donen molt bon resultat.
I ha anunciat que deixarà el tram informatiu del seu programa Más de Uno a partir del setembre.
Doncs en aquesta entrevista, que se li pregunta per algunes d'aquestes empreses, que no totes, perquè algunes no es coneixien, no? Ell hi ha un moment que diu que és víctima d'una mena d'operació política i que la seva trajectòria ha estat impecable. D'acord. Doncs jo, sense saber si els pagaments que ha rebut ell personalment o l'empresa de les seves filles per part d'algunes d'aquestes empreses, una d'elles, que jo crec que és la més sospitosa, sense seu i amb un sol treballador, no? Sense saber si aquests pagaments van ser correctes per feines encarregades correctament i per tant, que podrà explicar-ho, que no ho sé, crec que la seva trajectòria ja no pot dir que és impecable, perquè més enllà de la derivada judicial, que això serà llarguíssim i ja veurem en què acaba, jo crec que la relació entre el president Zapatero, determinades empreses, que són algunes de les que surten al sumari, i per tant determinats negocis i el que s'espera d'un comportament ètic del que ell feia gala i molta gent hi creia, crec que això serà molt difícil de revertir. Un company meu deia, tu no pots ser Mujica al matí, no? El president Pepe Mujica, i al vespre està fent determinats negocis, per legals que siguin. I crec que tampoc l'argument no pot ser és que Felipe González i José María Aznar han fet negocis similars, molts més i amb més diners. A mi això no em sembla un argument. O sigui, l'argument no pot ser si algú ha fet més negocis o menys, o si el president et cau, o l'expresident, en aquest cas, et cau millor o pitjor. Jo crec que no. I, per tant, en el cas de Zapatero, crec que el que costa més d'entomar per part de votants, no només socialistes, sinó doncs gent progressista o fins i tot independentistes, pel paper que va tenir en les negociacions, per exemple, amb Junts, doncs costa d'entendre, costa molt d'entendre, i per això crec que ha creat més sorpresa. I del que he llegit jo fins ara, crec que el que ha d'explicar molt bé és aquests pagaments, a què responien, i sobretot si el tràfic d'influències és molt difícil, això tots els tribunals t'ho diuen, no? Però encara que no hi hagués el tràfic d'influències, quin tipus de relació tenia amb aquestes empreses?
Sí, efectivament, bé, hi ha diversos també delictes, no, que podrien imputar-se-li segurament. Jo crec que la qüestió clau és la que apuntava la Neus, és a dir, en política la línia de l'ètica no té per què ser la del Codi Penal. Per mi la línia de l'ètica política ha d'estar molt abans del Codi Penal. I jo crec que aquí és cert que a vegades, bé, la corrupció, normalment parlem d'escàndols de corrupció, no? Per tant, tenen ràpidament aquesta lectura. És cert que hem vist unes fotos d'unes joies que jo personalment no sé d'on venen, no sé quin preu tenen, no sé, diríem que segurament moltes vegades fem tots conjectures fàcilment, amb poca informació, no? Evidentment, jo tampoc m'he llegit el sumari i també no està molt clar bé quin nivell d'informació hi ha sobre quin era el rol exacte de Zapatero, pel que estan dient alguns experts en aquesta trama. En qualsevol cas...
Perquè hi ha moltes converses en què es fa referència a Zapatero,
però no surt ell,
no? El Pana, Zapa, o el Zeta, entre d'altres coses, però és veritat que no hi ha cap frase seva d'ell, però sí que hi ha molta gent que fa referència a Zapatero, al Pana, o en reunions que tenen amb ell, tot plegat. I sobre aquestes joies, l'entorn de Zapatero diu que tindria entre 30 i 50 mil euros, seria el valor, i diuen que són herències familiars i algun regal. El dubte si aquest regal és mentre era president del govern o ja un cop havia deixat de ser president del govern. Si era mentre era president del govern, probablement haurien d'haver anat a Patrimoni Nacional. Però bé,
és cert que en aquest país hem vist, diríem, casos de lawfare evidents a molts nivells diferents, no? És a dir, els hem vist segur amb el procés, els hem vist a l'Ajuntament de Barcelona infinits, vinculats a Podemos, però això no ens ha de fer ser menys exigents amb l'ètica política. Clar. És a dir, en aquest cas sembla evident que si Zapatero no ha de respondre davant del Codi Penal, i això ja ho veurem, i segur que serà un procés llarg i sortirà molta informació, jo crec que davant de l'ètica política totes les informacions que surten apunten a que està claríssimament suspès. El que és inacceptable és que qualsevol càrrec públic, inclòs per descomptat el president o expresident d'un govern, faci servir els seus contactes per fer negocis. Per tant, aquí podríem parlar en tot cas també doncs, de les normatives, de les incompatibilitats. Jo crec que tenim una norma d'incompatibilitats que no serveix, que a vegades persegueix el petit funcionari i li fa la vida impossible, i en canvi veiem aquests casos, però el que és evident és que, diríem, s'hauran de donar explicacions davant del jutge, però davant de la ciutadania, a mi em costa de creure la veritat que Zapatero sigui capaç, diríem, de netejar l'atac en la seva credibilitat que ha generat les informacions dels últims dies.
Jo crec que aquest cas ens alarma molt a tots perquè del president Zapatero, diguem-ne, en teníem com un concepte bo, no? Se li havia construït un perfil que era un home bo. Un home que, no, fins i tot durant el procés doncs va mediar perquè els presos poguessin, no, rebre l'amnistia, etc, etc. I per tant, ens alarma molt veure el que estem veient en les portades dels diaris perquè no teníem aquest concepte d'ell. O almenys no l'havíem construït, no? Potser amb d'altres polítics.
No, i ell tampoc l'havia construït,
ell,
tot ell el contrari.
Segur que no l'havia construït, però...
De fet, havia treballat per construir-se el perfil contrari.
Exacte. Vull dir que així com d'altres polítics, doncs potser era més fàcil construir-se doncs, el perfil de corrupte, no? En aquest cas, no l'havíem fet, no? Per tant, partint d'aquí, crec que és evident que tot ens alarma molt. Perquè avui veure les joies a les portades dels diaris, doncs, ostres, no sé, a casa vostra no ho sé, però a casa meva segurament mai, bueno, segurament no, segur, mai hi haurà una herència d'aquest tipus. I, per tant, això és fàcil de comprovar, perquè al final, si són una herència, entenc que el dia que vagin a jutjat trauran el testament i diran la tieta fulaneta o la mare d'aquesta o la mare d'ell, doncs ens van deixar aquestes joies en herència, no? Això és fàcil, és fàcil, són dades, no? Vull dir que avui, preguntat al senyor portaveu, no sabia si hi havia dades o no hi havia dades. Per tant, hi haurà coses que seran més fàcilment demostrables o altres, però, que d'altres, però crec que se li farà llarg a molta gent. Se li farà llarg al govern de Pedro Sánchez, però també se li pot fer llarg a Zapatero, malgrat ha estat la seva defensa qui ha demanat que s'ajorni la declaració, perquè si els 4.000 folis van generant notícies dia rere dia, doncs fins que no arribi el 17 i 18 de juny, doncs pot sortir de tot i més. I pot sortir de tot i més perquè, entre d'altres, Aznar ja està dient quien puede hacer que haga. No? I, per tant, aquí hi ha un sainet alimentat, perquè és evident que el PP i Vox tenen ganes d'eleccions, o el PP, sobretot, té ganes d'eleccions, i, per tant, tothom abonarà el que hi pugui haver. Jo sempre acabo dient una mica el mateix. La línia entre la diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències és molt fina. Extremadament fina. I, per tant, seria interessant que d'una manera o d'una altra això es regulés. Perquè expresidents n'hi haurà sempre. Sí. I exdirectius n'hi haurà sempre.
sobre un fil que estirava la Mònica. Hem sentit com des del govern espanyol s'assegura que no, que l'objectiu és acabar la legislatura i que aquí ningú no es planteja avançar eleccions, però des del Partit Popular és evident que l'estratègia és atacar els socis d'investidura de Pedro Sánchez per intentar que li retirin el suport, sobretot després que el PNB el diumenge deixés entreveure que per ells també era una irresponsabilitat intentar estirar la legislatura fins any 2027, és el que va dir Aitor Esteban. Avui Alberto Núñez Feijóo ha dit directament als socis del PSOE que no donin més aire a un govern que ell considera que està demostrat que està esquitxat per la corrupció.
De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
I, com deia la Mònica, Feijóo ha comptat amb el suport de José María Aznar. Ahir va reaparèixer per recuperar aquella frase que ell mateix va utilitzar l'any 2023 i a través d'un vídeo de les xarxes socials. No ho diu exactament així, però ha tornat a utilitzar allò de qui pugui fer alguna cosa que la faci.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
Ciudadanos responsables y comprometidos con nuestro país.
Jo no sé si és molt intel·ligent per part del senyor Feijóo atacar al PNB i a Junts si el que vols és convèncer-los de que deixin caure el govern. És a dir, fins ara no li ha funcionat aquesta estratègia.
Com a mínim perquè li donin suport a una moció de censura.
Sí,
això
però,
és evident, perquè Junts per Catalunya ha tornat a dir
evident,
que no.
Evident.
I el PNB també.
I primer, el PNB està governant amb els socialistes allà, el president Puigdemont encara no està aquí, per tant, si li han d'acabar donant suport, que no sé si ho faran, ara encara no. Però em semblaria com més intel·ligent plantejar-ho, doncs no sé, no sé si és convidar-los a una reunió, si utilitzar, com abans parlaves de la diplomàcia, no? Doncs en aquestes, com va passar ja l'anterior moció, no? Doncs sempre hi ha persones en els partits que poden fer aquest paper de xerpa, no?, en les negociacions, per anar explorant. Per tant, no em sembla que atacar el PNB i Junts sigui l'estratègia en fi, que millor li pot funcionar al PP. Dit això, home, tu abans deies que se li farà llarg a tothom, també al govern, perquè quan escoltava abans la portaveu, la raó d'un govern és poder governar. I aquesta pregunta jo crec que en algun moment allà a la Moncloa o a Ferrar, d'on sigui, se l'han de fer. És a dir, estàs en condicions de poder governar o no? Jo crec que cada cop és més difícil, perquè una cosa és que Junts no doni suport a una moció de censura i una altra és que t'ajudi a governar, i està clar que això no està passant. El PNB, doncs, a poc a poc va marcant distàncies, tenen les eleccions municipals, allà tenen les diputacions forals, per tant, bé, doncs no, segur que no, que lluny d'anar-li facilitant la vida, probablement no, se la complicarà al govern i se la complicaran una mica tots, no?
Que passa és que és normal que el PNB o que qualsevol partit pugui prendre distàncies, però també sabem en aquest país com fa els informes l'UDEF. És a dir, hem sentit barbaritats de l'UDEF que després han quedat en molt poquet, no? I els partits independentistes catalans, diguem-ne, la lliçó ja la tenen apresa, no? I per tant, clar, del que estem veient ara, el que pot acabar passant al final del procés, que serà molt llarg, doncs ja veurem en què finalment acaba aquesta causa. Això és motiu, és a dir, el que estem veient ara en aquests moments, en aquests 4.000 folis i de l'informe de l'UDEF, és motiu per fer caure un govern i convocar eleccions? Doncs veient el panorama que hi ha de futur, diguem-ne, jo, si fos el PNB, doncs segurament em retiraria i seria prudent, però tampoc marcaria, forçaria res, no?, en aquest sentit.
I deixant clar, com he dit abans, que crec que s'ha de ser absolutament implacable en exigir explicacions amb l'ètica política amb tothom, caigui qui caigui i sigui qui sigui la persona acusada en cada cas. Però també deixeu-me dir que em sembla que no hem d'oblidar que és com a mínim diríem que crida l'atenció sentir líders del Partit Popular parlant d'aquesta manera de la corrupció.
A la sentència de Gürtel, el primer.
Exacte. A la sentència del cas Gürtel, recordem que el Partit Popular, l'únic motiu pel qual no va ser com a partit polític condemnat per delictes de corrupció és perquè la llei no ho permetia en aquest moment. Per això va ser condemnat només a títol lucratiu, és a dir, que es va endur diners, es va beneficiar de la corrupció. Per no parlar, diríem que aquí sí que hi ha hagut casos de finançament irregular del partit, de campanyes polítiques del partit, o d'aquest M. Rajoy, que tothom ha semblat, no?, tota la judicatura, que no trobava motius pel qual havia d'estar relacionat amb Mariano Rajoy en els papers de Bárcenas.
Que, a més, Aznar és un personatge, no?, em sembla que no, la frase diu ciudadanos ejemplares o algo així, no? És un senyor que ens va abocar a una guerra, és a dir, ja no cal parlar de corrupció, però és un senyor que ens va abocar a una guerra amb els peus a sobre de la taula, no?, quasi, quasi, per tant, doncs no sé si això tampoc és un ciutadà, no?, molt ejemplar.
Sí, que deia que ningú li havia de dir si podia conduir begut o no.
No, jo personatge. Crec que en el cas de Zapatero hi ha un nom que ens hem après tots, el Julio Martínez Martínez. Sí. Julito, que no sé en quin moment es va decidir que aquest senyor, suposo que deu ser, no sé, un àlies que utilitza. No?
Bueno, però en Madrid utilitzen molt aquests diminutius a vegades, eh?
Sí, no sé, bueno, en tot cas, aquest senyor...
Sabien de premsa esportiva, que és, Antoñitos... Ja. Sí, sí, aquests
doncs el senyor Julio Martínez Martínez és, jo crec que és la peça fonamental i el problema principal que té Zapatero a l'hora de poder-se explicar, perquè, clar, un senyor que és amic teu, però que, en fi, pot passar que algú que tu pensis que és amic teu en realitat està treballant-se aquesta amistat per un interès espuri, no? Això pot passar i és normal que la gent que té tant poder doncs al voltant tinguin gent que pot tenir uns interessos que vagin més enllà de la pura amistat. Per tant, ja veurem com s'explica Zapatero. Però aquest senyor, per exemple, això que hem vist avui, que tingués unes llibretes on apareixia informació política rellevant, de, per exemple, de com portar determinats polítics venezolans a Espanya, no? És estrany, perquè què pinta un empresari tenint informació en principi confidencial o de la que mouen només informació reservada entre estats, tenint ella aquest tipus d'informació. Per tant, quan diem que això serà llarg, és que primer hi ha una causa, hi ha una part que encara és secreta, que és la que, segons sembla, està investigant també totes aquestes més ramificacions venezolanes, la part aquesta dels Estats Units. Per tant, és una causa que nosaltres ens estem fixant molt en Zapatero, perquè és el que toca, però que va molt més enllà. I per
de fet, aquí l'han obert perquè venia als Estats Units.
Exacte, exacte. Dels Estats Units de Bin Laden, no dels Estats Units de Trump, que també és una de les coses que havia circulat inicialment. No?
De Joe Biden, De Joe Biden. És que has dit
Bin Laden.
Ai, de Biden, perdó.
No, sí, sí.
Ai, perdó.
És que has dit dels Estats Units de Bin Laden. Sí, sí, no, per això.
He fet un... Sí, sí. No, de Joe Biden. Llavors... Quan tu, Júlia, explicaves molt bé, que la Júlia és una experta en això, potser els nostres oients no ho saben, però és una experta en transparència i en lluita contra la corrupció, podem dir així. Quan tu deies, clar, el que estem veient és com funciona la relació entre el poder econòmic i polític d'una manera molt matussera, no? Sí, és així. I per això la decepció és més gran. Per això la decepció és més gran. I jo insisteixo, que pugui ser legal no vol dir que sigui ètic. O moralment ha de poder ser reprovable. Sobretot si tu has estat donant lliçons.
Totalment.
I després... anava a dir, el problema és que tot el que hi ha al darrere, diguem-ne, de la manca d'ètica, del fet de que pugui ser reprovable, no? Que sigui moralment acceptable, etcètera, etcètera, crec que en el moment que estem a l'estat espanyol i a Europa en general, tots aquests discursos que van aquí sota, no?, i les crítiques del tots els polítics són corruptes, tothom es fot calés a la butxaca, que això ho sents al carrer cada dos per tres, sempre alimenten el mateix, que és l'extrema dreta. I sempre alimenten els discursos que en aquests moments està fomentant l'extrema dreta. Per tant, diguem-ne, no? Anem alimentant.
Clar,
allò
però els experts contra... en transparència. Una Júlia, l'altre dia llegia un article que val la pena escoltar-lo molt, el Joan Llinares, no?
Sí.
Un expert, va portar l'oficina antifrau a la Comunitat Valenciana.
Molt perseguit per la feina que ha fet.
Molt perseguit per la feina que ha fet, perquè a més va fer una feina molt lloable a l'oficina antifrau d'allà. I clar, ell explicava, escolta, els que ja, no deia els experts, però bueno, s'entenia, fa temps que reclamem que es pugui d'alguna manera establir què poden fer i que no els expresidents, no? Jo, personalment, ja sé que alguns doncs, arriben a aquesta figura d'expresident a una edat que no és la que hi va arribar doncs, el president Pujol o el president Felipe González, i, per tant, han de poder tenir una trajectòria professional. No dic que no. Ara hi ha coses que ho sento molt. Ets una institució. No ets només tu. Representes a una institució. Hi ha coses que no haurien de poder fer.
Jo estic clar, però per això, per això jo abans apostava perquè això es reguli.
Yeah.
És a dir, quan el president... Ara poso un exemple per edat, eh? No, no perquè tingui res a veure amb corrupció. Però quan el president Aragonès, amb 40 anys, deixa de ser president, ell serà president tota la vida, perquè és la institució. Però, clar, amb 40 anys...
Li
has de poder continuar
treballant,
però li queden 25 de vida laboral, sí, diguem-ne, com a mínim.
Però en el seu cas,
no?
En fi, si fa alguna cosa malament, doncs espero que algú ho sapi i ho puguem explicar. Però en el seu cas sabem que es dedicarà a portar una empresa que està en el sector turístic, hotel i no sé què. Per tant, ja sabem què fa. El dubte és quan es dediquen a fer això que deies tu, no? La frontera entre lobista i tràfic d'influències i que, per tant, parlant en plata, no saps què estan fent.
Sí, però que els telèfons, diguem-ne, de qualsevol president hi ha molts contactes, clar. Això ho sabem. Facin...
Per haver estat presidents, el tenen, eh?
Per haver estat presidents, és a dir... Però també passa amb... No sé, per posar un altre exemple que no té res a veure amb la política, també passa amb els rectors de les universitats. És a dir, qualsevol que ha tingut un càrrec rellevant o qui ha sigut president de la Corpo, no? O qui ha sigut president del Grup Godó, m'és igual. O
que arribarà director no? d'informatius.
Espera que arribarem al president d'informatius.
Bueno, és evident que com a cap d'informatius tinc alguns telèfons que no hagués
que no
tingut.
Tindria.
Que no hagués tingut si no ocupés aquest càrrec, evident.
Però això ens passa a tots. La Júlia també té telèfons, o jo tinc telèfons aquí, que els tinc per les feines que he desenvolupat i pels contactes que he anat tenint. A algú li poden interessar els contactes que jo tinc al meu telèfon? Segur que sí. Segur. I jo sóc molt mindundi, diguem-ne, al costat de tots els que estem dient. Però és evident que les agendes... Jo una vegada, quan treballava a un Escocat, vaig conèixer un senyor d'una entitat bancària que em va dir, tu has d'entendre que existeix una ciència que segurament no n'has sentit parlar mai. I li vaig dir, ah, sí, perdoni, disculpi, expliqui'm de quina ciència estem parlant. I em va dir, la contactologia. Tenir contactes. I els contactes, al final, es paguen, es valoren. No? La cosa és, si tu els utilitzes bé o els utilitzes malament. No? I quan has tingut un càrrec com president del govern espanyol, doncs això és molt delicat.
Mm. No, i jo crec que, diríem, és molt interessant amb tot el que comentàveu, com s'ha d'enfocar la regulació. Jo crec que una regulació estricta amb l'ètica política ha de partir també, diríem, d'una anàlisi doncs, sossegat i en profunditat. Per exemple, hem de deixar els arguments de l'antipolítica i potser un expresident del govern no ha de poder treballar de res i no ha de poder cobrar de res més en tota la seva vida laboral, però, esclar, llavors li hem de pagar una paga pública. Clar. I segurament ha de ser una paga doncs, correcta al nivell d'un expresident d'un govern. Bé, jo crec que el debat sobre la regulació de la corrupció no és fàcil.
No, i...
No, perquè llavors ve el debat de... Sempre tenen la pagueta.
Sí, per això... També hi ha qui diu que els polítics cobren massa poc, perquè això fa que els que són realment molt brillants no vulguin anar a la política, sinó que prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè no se sotmeten a aquesta... diguem-ne, el fet que es miri fins a l'última lletra del patrimoni que tenen, si s'han enriquit, si no, una exposició pública que des de la privada no tenen, i per això fa que els més brillants no vagin a la pública i prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè això, perquè no els hi surt a compte, entre cometes. Si,
I
aquí diu que si cobressin més, potser seria més rendible o els hi seria més
I perquè, com deia la Júlia, perquè després, per tornar a la privada, en alguns casos, no sé, és molt enginyers, arquitectes, és complicadíssim. Mm.
També és cert, només que els sous públics, això m'agradaria dir-ho, són molt variats. Sí. És a dir, és cert que un ministre cobra uns 80.000 euros i que a vegades un alcalde, no, avui mateix Xavier Trias deia que hi cobrava 120.000 euros quan era alcalde.
Era l'alcalde d'Espanya que més cobrava. Però, per exemple, un dels sous més alts a l'administració, que potser la gent no ho sap, i molt preuat, per cert, és el de president o presidenta de Paradors. Molt més que el president del govern.
D'aquí 17 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb un altre tema.
Catalunya migdia.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Què bo?
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I
després a ca la meva mare, Olot.
Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Tots els marroquins roben.
Ens treuen treballs.
Com a trans, et veuen com un monstre.
El propietari no vol jugar a una persona gitana.
Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
Una soledat, la gent gran.
Són gent que ruben.
Paràssim. Marimatge.
Existir solo.
Automono.
Terroristes.
Menjar plàtan.
Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Seguim al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Hem parlat sobre aquest cas Zapatero, però avui el Ministeri de Consum ha bloquejat les pàgines web de plataformes d'apostes de prediccions, com ara Polymarket i Kalshi perquè operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Són plataformes que fan apostes sobre prediccions, ja siguin resultats electorals, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot guerres i operacions militars. Ara mateix, per exemple, pots apostar si Pedro Sánchez continuarà al càrrec de president del govern el 30 de juny. D'aquí una mica més d'un mes. El govern espanyol recorda que els mercats de predicció estan considerats jocs d'atzar perquè es fan apostes sobre resultats incerts i, per tant, cal tenir una llicència específica. Ara el Ministeri de Consum els ha obert un expedient i, mentre resol aquesta investigació, els ha bloquejat al web. Saludem a Sílvia Pardo, que és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyora Pardo, bona tarda.
Bona tarda.
Com funcionen aquestes plataformes de prediccions?
Doncs mira, en el cas de les dues plataformes que ha bloquejat amb mesures cautelars el Ministeri, estàvem parlant d'Amelia Market i Kalshi, són un mercat de predicció i aquí entra una mica el debat, no? Si estem davant d'un joc o d'un producte financer, no? Perquè és una mica entre els dos. Aquí l'usuari que entra, on no hi ha una identificació prèvia, el que té que fer és fer uns ingressos dels diners, no? Ho pot fer amb targeta bancària, ho pot fer amb una transparència o també ho pot fer amb criptomonedes, no? Aquí és on entra també el tema més delicat. Llavors, pots ficar una pregunta, no?, aquesta predicció, no?, tema d'eleccions, tipus d'interès, etc., inclús de guerres. Una vegada ja has fet aquesta pregunta, no?, comences a interactuar amb altres usuaris, que és el que t'interessa realment, perquè si aquesta aposta que has fet o aquesta predicció és molt, molt assídua, tindràs més gent que vulgui comprar el teu sí o el teu no. Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta. Això és el que dona fruit, és que puguin entrar màfies, etc., i és un mecanisme també de blanqueig de diners.
Quina diferència tenen amb les plataformes típiques d'apostes en línia, en la que hi ha molta gent que aposta, per exemple, a quin serà el pròxim gol en un partit de futbol?
Primer de tot és la normativa, no? Les apostes que coneixem, la casa d'apostes que coneixem, està sota la normativa espanyola o qualsevol normativa estatal dels altres països europeus. Primer tenen una llicència, és a dir, que si hi ha una fallida, tu, aquella cartera que pots tenir amb els teus diners, recuperes, no?, aquelles inversions, aquells diners. El segon és que tu, en la típica plataforma de jocs d'atzar, el que estàs interactuant directament amb la casa. Són ells qui fixen el que val aquella quota, no? I, en canvi, en aquestes plataformes que són mercats de predicció i també amb un vertent financer, el que estàs interactuant és amb la resta d'usuaris. Són ells els que fixaran el preu del valor d'aquella resposta. Llavors, per això entrem aquí una mica en mercat financer. I el tema també és el risc, no? El risc que tens d'aquella valet, si no pots entrar, no recuperaràs mai aquella inversió, aquells diners que tens, i no tens tampoc, com aquí tenim a Espanya, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, que estigui darrere i que d'alguna manera doni aquella garantia, no?, a l'usuari.
I aquí diu que poden arribar a manipular, per exemple, els preus d'un producte per interessos d'aquestes plataformes.
Sí, evidentment. Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, per al sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també en possibles inversions d'un estat. És a dir, si hi ha pot ser una persona amb molts diners, un milionari, o el que dic, màfies, que inverteixin molt per un resultat en concret, això pot ser que determini el resultat i que la gent es decanti per una resposta o una altra.
I, per tant, acaben manipulant l'opinió pública, per exemple, davant d'unes eleccions.
Evidentment, molta gent creu que això són mercats d'informació i realment no. No hi ha cap control d'informació previ per cap organisme.
N'hi hauria més? És a dir, el govern espanyol pot tenir algun altre que pugui també intervenir com ha intervingut aquestes dues, o de moment amb aquestes dues ja estaria pràcticament ocupat el mercat?
Aquestes dues són les més importants. Hi ha d'altres països, però aquestes són les que més s'estan movent, tant dins de metaversos, inclús dins del jovent. El tema més important, també per al que ha entrat el Ministeri de Consum, és que no té els controls previs que pot tenir una plataforma de joc d'atzar que tenim a Espanya, no? És a dir, tu quan entres hi ha una identificació prèvia. Mira que aquella persona no sigui un menor d'edat, que no hi hagi una discapacitació, és a dir, que no hi hagi una sentència, per exemple, que sigui el que entenem com pròdig, no? Que no pugui dilapidar el seu patrimoni. Tot això fa aquest control previ que aquestes plataformes no ho fan. És a dir, tenim aquestes diferències i de moment aquestes dues són les que més problemes han tingut, entre queixes, reclamacions de persones que l'han utilitzat i han perdut grans quantitats de diners.
Una altra cosa és si bloquejant les pàgines web s'aconsegueix l'objectiu, no? Perquè si canviant la VPN o buscant alguna manera alternativa d'entrar en aquestes pàgines web, com si no estiguessis entrant des de l'estat espanyol, pots sortejar, entre cometes, aquesta intervenció del govern. Vull dir que aquesta és una altra derivada, no?
No, i evidentment ara mateix encara es pot entrar. Hi ha aquest bloqueig de mesura cautelar, però no tindrà constància fins uns 7 o 8 dies. És a dir, si ara la gent pot entrar amb tota la publicitat que s'està fent, hi poden entrar. És un mecanisme, però de fet s'ha tingut que fer aquesta mesura a través del BOE. És a dir, no teníem ni el domicili físic per poder enviar directament aquest bloqueig, no?, dins de l'estat espanyol, que no és l'únic, hi ha d'altres estats que també ho hem fet, com França i Brasil.
És Sílvia Pardo, és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
No sé com ho veieu, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp, que és l'expressió habitual, però sí que això, no tens ni una seu física on anar per intervenir les oficines, perquè no hi ha oficines, i per tant acabes fent tot a través del BOE, i aquesta sensació que tu intentes aturar aquestes pàgines web, però sempre troben la manera perquè l'usuari pugui sortejar aquesta intervenció i acabar apostant de la mateixa manera.
Sí, el dubte és si la mesura serà eficaç, però cerca els jocs d'atzar, no? Diríem l'addicció a la ludopatia, al joc, a les apostes, doncs és un problema de salut pública creixent, sobretot entre gent jove, i a més, moltes vegades en barris més vulnerables, no? És les cases d'apostes, com han anat creixent a les rodalies de les grans ciutats, és realment una cosa, jo crec, que fa por, i per tant, diríem, benvinguda sigui la mesura. Una altra cosa, si serà suficient, si cal anar més enllà, i amb internet ens passa sempre, no?, que efectivament és tota l'estona com intentar posar parar l'aigua amb els dits.
Nosaltres fa temps vam fer ja un reportatge de les apostes per Telegram. És a dir, que és que ja no cal que hi hagi una seu web, física, és que no tenen ni web en alguns casos, no? Home, la Sílvia Pardo ha dit pot servir, per exemple, per blanquejar diners. Clar, llavors ja no és un joc només, no? És alguna cosa més. I després la fórmula aquesta, no?, que ho comentaves abans, no? Clar, no són les apostes tradicionals en tant que són els usuaris qui decideixen i, per tant, allà és més fàcil, no sé si és la paraula, és més fàcil fer trampes, no?, perquè tu pots induir una aposta que ja estigui decidida per part del que la proposa, no?
De fet, que hi ha gent que té informació privilegiada i entrant en aquestes plataformes s'ha enriquit. Vull dir, els Estats Units van condemnar a un soldat que va apostar sobre la detenció de Nicolás Maduro. Ell tenia informació perquè formava part de l'operació, per tant, sabia que el detindrien. Per tant, aposta, sabent que el detindran, i guanya diners. Hi ha qui diu que membres de l'administració de Donald Trump han apostat per la pujada o la baixada del petroli sabent, davant mà, si Donald Trump pensava fer un atac o reobrir o tancar l'estret d'Hormuz. Per tant, tenint informació privilegiada. Com que apostes contra altres usuaris que no tenen la mateixa informació, doncs clar, tens moltes més possibilitats d'enriquir-te d'una manera totalment il·lícita amb aquesta informació privilegiada.
La Sílvia Pardo parlava del control parental, no? El control parental ja l'hem vist com s'ha intentat assolir, no?, amb temes de pornografia, amb temes d'accés a certes aplicacions, etc, etc. Ja sabem quin ha estat l'èxit que s'ha aconseguit en general, no? Per tant, tinc poca esperança, diguem-ne, que en aquest cas s'aconsegueixi. Però a mi, d'aquest fenomen d'aquestes dues plataformes, m'espanta una mica o m'esclata una mica el cap, per dir-ho així a l'engròs, tota la desinformació i el soroll mediàtic que poden generar, no? És a dir, algú entra allà, decideix de preguntar si Pedro Sánchez està malalt o no està malalt, o de si Zapatero serà detingut o anirà a la presó o el que sigui, és igual, el que qualsevol es pugui inventar, i s'enriqueix, però a més fa un soroll mediàtic o una desinformació que no està basada, òbviament, ni en fets, ni en proves, ni en la feina que fan els mitjans habitualment, no? Qualsevol mitjà informa sobre coses que han passat. Aquests prediuen no? Generen informació sobre coses que passaran en el futur. I això, de la manera que sabem que la gent llegeix poc i es fixa molt en els grans titulars, doncs pot generar estats d'opinió.
Això que deies, com... no? L'exemple aquest de... Si Pedro Sánchez encara hi serà el 30 de juny.
Aquesta aposta encara està vigent, ara pots entrar.
Clar, però crees una expectació en base a res, perquè enlloc s'ha dit que estigui previst que ho deixi o no ho deixi el 30 de juny. No? Llavors hi haurà molta gent que pot, com dius tu, sense tenir aquesta informació, pensar-se que aquesta opció...
Això abans d'unes eleccions es pot intercedir, o de fet hi ha gent també que si tu tens molts diners, és a dir, tu per exemple, m'invento les xifres, però tu compres ara accions d'una empresa a 10, per exemple. Com que tu compres, fas que pugin aquestes accions. Hi ha gent que veu que està pujant i diu alguna cosa passa, per tant també compra. Quan està al pic, llavors decideixes vendre, les has comprat a 10, a la 20, és una especulació, però clar, l'especulació l'estàs provocant tu amb la informació privilegiada que tens o amb aquesta aposta que saps que pot molta gent arrossegar per tal de fer la mateixa aposta que tu. Ara, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp i d'intentar aturar una cosa que sembla pràcticament inaturable, sí, però vaja, el govern espanyol com a mínim ho intenta a través d'aquesta mesura del Ministeri de Consum d'intentar com a mínim bloquejar aquestes dues webs que de moment continuen funcionant, eh? Trigarà uns quants dies a fer-se efectiva la mesura i un cop sigui efectiva, insisteixo, que a través de canviar la VPN o a través de buscar altres fórmules per connectar-t'hi, semblarà que podries sortejar, entre cometes, aquest bloqueig. Però veurem com evoluciona, però és un tema del que realment molta gent cada vegada està posant més crits d'alerta i avisant que aquí hi ha molta informació i que, a més, s'està utilitzant per això, influir en l'opinió pública en temes tan delicats com no només els econòmics, sinó també els polítics a l'hora de fer unes eleccions. Veurem com evoluciona tot plegat, perquè això tot just acaba de començar. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Ja aniré buscant si el dia del papa us convido o no us convido, depèn del que t'interessi.
A disposa.
Ah, molt bé.
A Montserrat, per això no ho sé.
No, a Montserrat no,
eh? No, a Montserrat no, ja no hi sou a temps, eh? No, les acreditacions estan tancades, eh?
No és tot el que sigui guanyar-nos un espai al cel, si és venir aquí
No, Montserrat ja segur que no. D'això que esteu alliberades. Els que hi hem d'anar-hi ja estem acreditats.
Posaràs
ja
el Siri en el nom nostre.
Sí, que calgui, tu. Ja obriré una mena de compte per tal que tothom em faci passar els seus comptes pendents. Gràcies a totes tres. Ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, el 3 que t'info amb tota l'actualitat. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dimarts a tothom.